Les notícies de la Cala Ràdio. Laia Oltra.
L'Ametlla de Mar estrena nous plafons de les passejades turístiques.
La portada.
L'àrea de turisme aposta per millorar les rutes que envolten els carrers històrics i el port pesquer. Per això s'han actualitzat els senyals instal·lats en diversos punts estratègics del nucli urbà, potenciant les fotografies per reviure com era antigament la població. Daniel Rodríguez.
Els nous plafons de les passejades històriques s'han renovat amb imatges antigues del punt d'interès. D'aquesta manera, el qui realitzi la ruta pot conèixer com era en el passat aquell indret. Com a novetat, la sortida ara serà davant de l'oficina de turisme. L'alcalde Jordi Gaseni comenta que la intenció és explicar més imatges com era la cala antigament.
A part d'explicar la història del nostre poble per aquestes passejades històriques, doncs també relacionar-ho en aquells espais on estan instal·lats els plafons amb les diferents fotografies antigues, també relacionar-ho amb com era abans en aquell espai. O sigui, podeu trobar alguna referència, alguna fotografia en aquell indret on veureu el plafó instal·lat, alguna fotografia d'algun espai molt proper en aquell lloc on està instal·lat, de com era abans, fa 50 o potser a vegades fa 100 anys. I crec que això també li dona un ingredient que també és bo, que poguéssim passejar i també rememorar una mica la història i també de suport, sobretot, en aquells turistes que poden vindre i poden veure els nostres indrets.
Tota la ruta també es pot seguir en idiomes a visitamelladamar.com. Els nou plafons que configuren la ruta per l'interior del centre històric s'hi sumen la desena que hi ha al port pesquer, que també s'han renovat actualitzant un d'ells amb informació sobre els vaixells enfonsats. L'alcalde també posa en valor aquesta ruta per la façana marítima.
També són interessants a nivell turístic, evidentment, però són ja més enfocats a la descripció de l'activitat pesquera que fem a al nostre poble, i també amb una sèrie d'explicacions dels nostres espais, des del varadero fins a la cofradia de pescadors, i una sèrie de les arts de pesca, que crec que és molt interessant.
A banda dels plafons de les passejades turístiques, en breus també es col·locaran uns tòtems en els miradors al port pesquer per convidar a seguir el compte d'Instagram de l'àrea de turisme i penjar fotografies amb el hashtag Ametlla de Mar. La nova senyalització ha estat finançada per l'Ajuntament i els ajuts del grup d'acció local Mar de l'Ebre.
Et fas una casa i no saps a qui confiar la instal·lació elèctrica?
Per de Cala.
El teu aparell d'aire condicionat o calefacció no funciona? Vols deixar de passar calor a l'estiu i fred a l'hivern?
Per de Cala.
Has de passar la revisió dels teus aparells contra incendis o dels equips de pressió?
Per de Cala.
Instal·lacions Per de Cala. Tot en electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, gas i energies renovables. I ara, projectes elèctrics i legalitzacions.
Estem al teu servei al carrer Lluís Company 5 de l'Ametlla de Mar. El nostre telèfon és el 977 45 76 92.
Instal·lacions Per de Cala.
Garantia de professionalitat.
Més temes. Tècnics de medi ambient de tot Catalunya coneixen de primera mà la costa de l'Ametlla de Mar. La xarxa de custòdia del territori ha organitzat una sortida tècnica per visitar les llacunes litorals recuperades i conèixer com és l'acord de custòdia que l'Ajuntament ha signat amb Graelcia per conservar l'espai natural del Cap de Santes Creus.
L'inici de la jornada ha estat a les llacunes del Torrent del Pi, custodiades per Paisatges Vius, on s'ha desenvolupat un projecte de restauració i de reintroducció de samarucs, mitjançant el projecte SOS Samaruc. Els tècnics participants també han visitat la recentment estrenada llacuna del Port Natural de l'Estany. Guillem Mas és el director tècnic de l'entitat.
Amb l'Ajuntament hem firmat 3 acords de custòdia pels 3 espais que ja hem restaurat, que són el Torrent del Pi, l'Estany Tort i el Port de l'Estany. I l'únic que ens falta aquí a l'Ametlla de Mar és intentar eliminar la gambúsia, que és el peix exòtic que competeix amb el samaruc, de les llacunes de Santes Creus. Que estem pendents del permís, però esperem que en els propers mesos o parell d'anys, ho puguem fer. I ara el que estem fent és hem ampliat una mica l'àrea del projecte i estem fent també la restauració de llacunes, però al municipi veí. Hem anat a l'Hospitalet de l'Infant, Vandellós, i hem creat una nova llacuna a la Cala Justell, entre la tèrmica i la central nuclear. Doncs allà aquest mes de setembre vam excavar la llacuna i està previst que l'any que ve i puguem alliberar els primers samarucs.
Des del mateix Port de l'Estany s'ha fet un recorregut per les zones d'alt interès natural del Cap de Santes Creus. Aquest espai també és figura d'un acord de custòdia entre l'Ajuntament i el grup d'estudis ambientals Graelcia, que promourà la seva conservació amb campanyes de voluntariat i d'educació ambiental. Eli Bonfill és la coordinadora de custòdia, Marina.
És l'oportunitat de poder ajudar en la gestió d'un espai, que és l'espai d'interès natural del Cap de Santes Creus, no? Que com tots sabem té una figura de protecció que diu que és un espai singular, però com sempre l'administració no arriba a tot i no se'n pot fer càrrec de la gestió més que prohibir o ajudar que no es facin coses que no tocaria, no? Però no té una gestió real de l'espai. Llavors, des de l'entitat volem intentar promoure una miqueta, no? Aquesta gestió a través del voluntariat, de l'educació ambiental, perquè al final no serveix de res que protegim llocs si la gent del voltant no coneix que aquests llocs estan protegits i que tenen valors singulars, no?
En total, prop d'una trentena de tècnics han participat aquest dilluns d'aquesta jornada mediambiental a la població, entre ells treballadors del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. La regidora de Medi Ambient, Maria Marçal, ha posat en valor l'interès que desperta l'Ametlla de Mar com a cas d'èxit en els acords de custòdia.
Ha vingut molta gent, molts de tècnics, molts responsables també de costes i del Departament de Territori i Sostenibilitat de Terres de l'Ebre, i bueno, importància molta. Nosaltres, l'Ajuntament, som molt sensibles a tots els temes mediambientals, i des de que vam entrar a l'Ajuntament doncs han firmat, com ja sabeu, diferents acords de custòdia en paisatges vius per a la recuperació de les llacunes i també ara fa uns mesos van firmar també un acord de custòdia en Graelcia per la protecció i conservació de lo que és l'espai d'interès natural de Santes Creus. Esperem doncs que comptant amb el voluntariat i amb les ajudes de les administracions poguéssim tirar endavant més projectes. I ja està bé també que haguin vingut aquests responsables de la Generalitat per a que se puguin agilitzar tots els tràmits al moment que es demanen ajudes i subvencions. Nosaltres estem oberts a tot. Ojalà hi hagi molt de voluntariat que ens pugui ajudar amb aquesta conservació d'aquesta costa magnífica que tenim i la nostra feina és continuar mantenint aquests espais naturals que són tan valuosos per a nosaltres.
I seguim parlant de medi ambient perquè les praderies de Posidònia de l'Ametlla de Mar registren una floració excepcional. Oceanògrafes de l'empresa Calera Plàncton han pogut comptabilitzar un centenar de flors fora del període de floració d'aquesta planta marina. A més, s'han localitzat a molt poca profunditat, un fet també poc habitual.
Normalment la Posidònia floreix al desembre i no ara, quan l'aigua encara té una temperatura més elevada. La sorpresa, però, va ser comptar fins a 92 flors a només 2 metres de la superfície, quan normalment es localitzen a partir de 6 metres de profunditat. La copropietària de l'empresa Plàncton, Eli Bonfill, explica algunes característiques sobre aquesta floració.
Que floreixi la Posidònia és el seu sistema de reproducció sexual. Tot i que la Posidònia ho pot fer de forma sexual, també, que és el que millor li funciona, diguem-ne, també ho fa de forma sexual fent flor. Què passa? Que fins ara no se sabia, o encara segueix sense saber-se, si ho fa cada any o no. També hi ha una cosa que és que a la flor sempre la fa a la tardor, principis d'hivern, llavors clar, hi ha molta menys gent que estigui a l'aigua, per tant hi ha menys persones que puguin observar-ho, no? Llavors se suma aquest factor. Aquest any el que hem tingut és que la floració ha sigut abans del que és habitualment a l'Ametlla, tot i que ha sigut dins del període habitual de la Posidònia, però que a l'Ametlla no havíem vist flor mai abans de mitjans de novembre o així. I ens ha sorprès que per primer cop ho hem vist entre els 2 metres i els 2,5 metres de fondària. Nosaltres mai ho havíem vist per sota de 6 metres de fondària i aquest cop hem tingut sort que ho hem vist a Cala Vidre, a tan sols 2 metres, que ho pots veure quasi fent snorkel.
La descoberta es va produir fa pocs dies en una de les immersions habituals de Plàncton. Aquest passat cap de setmana, un grup de biòlegs i oceanògrafs han practicat una sortida perquè es poguessin veure-ho de primera persona. Tot i que aquest fet no es produeix cada any, la floració de la Posidònia és habitual a les praderies de la Costa Calera.
I el ple del Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar divendres l'addenda corresponent al període 2018-2019 del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat. Aquesta addenda dota l'ens comarcal amb 4,2 milions d'euros.
Aquests diners es destinaran a finançar els serveis socials bàsics i especialitzats en lluitar contra la pobresa i impulsar programes de reforç de la cohesió social social i de promoció de la igualtat. Entre les novetats que incorpora el 2019 hi ha la ampliació de personal. Sandra Zaragoza és la presidenta del Consell Comarcal.
Com a novetat, doncs, tenim la incorporació de noves places de treball, que seria incorporació dins el personal dels equips bàsics d'atenció primària, 3 administratius i 2 tècnics, i també el que seria l'ampliació de l'EAIA en un tècnic més.
D'altra banda, el Consell Comarcal ha aprovat la sol·licitud de tot un seguit de subvencions destinades a fomentar l'ocupació i la formació de les persones en situació d'atur, en col·laboració amb el SOC, així com les bases reguladores d'ajuts d'urgència social sobre pobresa energètica.
Les bases també per als ajuts de pobresa energètica. Justament aquests ajuts, doncs, que fan falta a persones que estan en un risc d'exclusió residencial i del qual destinem una partida d'uns 65.000 euros.
Els esports.
I en esports, el primer equip torna a patir una derrota per golejada. L'Olímpic Móra d'Ebre va imposar-se per 1-0-3 contra la Cala, en un partit que va veure's trencat després del primer gol dels morencs abans del descans. En el primer temps, els de Rovira van dominar el joc, però a la segona part els caleros van ser inferiors.
Durant els primers minuts, la Cala va demostrar intensitat i va intentar arribar a porteria, però sense encert. Però un gol psicològic de l'Olímpic al final de la primera part va fer canviar el rumb del partit. Els morencs van sentenciar-lo amb 2 gols més a la segona part. L'entrenador del primer equip, Josep Maria Rovira, explica les sensacions del partit.
La Cala va fer una molt bona primera part, a més, en lo ben en contra, no? El que passa que, bueno, crec que és excessiu el resultat de 0-3, és a dir, si un veu un 0-3, sembla que ens hagin passat per damunt, no? I les coses no van ser així. I, bueno, és veritat que al minut 40, una arribada que tenen ells, mos fan el 0-1 i això mos penalitza molt. Això, nosaltres, és el pas que ens falta, doncs, passar quan l'altre equip mos marca primer, doncs, bueno, no som capaços de remuntar el partit, no? I, bueno, doncs així va ser. Vull dir, la segona part, nosaltres portàvem la primera part molt bé, vam, a més, amb la mica de vent que feia, que ajudava molt a l'Olímpic, que el tenia a favor, la segona part hi ha una parada de vent, al minut 6 de la primera part també se'ns lesiona el Ramon Pitarque, no? Doncs un jugador important davant, doncs, bueno, mos va anar pràcticament tot en contra, i sí que és veritat que la segona part, doncs, bueno, mos pensàvem, vam intentar, vam tindre l'empat un parell de vegades amb molt bona acció del porter del Móra, dues o tres parades molt bones. Ens fan els errors també amb una jugada que ens ve per la banda esquerra nostra, també amb un xut que en principi no tenia importància. I, bueno, a partir d'aquí, doncs, bueno, nosaltres fem defensa de 3, però arriesguem una miqueta, i passa això, i ja està. Vull dir, en principi, poca cosa a dir, és veritat, 0-3, i a seguir.
La Cala té una oportunitat d'or la pròxima jornada per puntuar i millorar l'actual 15a posició. S'enfrontarà al Municipal de l'Alcanar, un equip que encara no ha puntuat enguany.
L'actualitat segueix a la Cala RTV.cat.